A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 20 minuts, segona hora d'aquest matí. Nosaltres, el nostre temps de família, com cada divendres amb en Roman Pérez, vam fer l'habitual aturada carnavalera i la retrobem després de Carnaval. Roman, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Que els joves s'estomaquen. Mal titular, perquè no tots els joves s'estomaquen, oi?
Ni és clar. Ni sempre.
Ni sempre. Sí. Però sí que és cert que estem en un moment, en un món... sembla que no hi hagi massa...
contenció.
Exacte.
Mm-hmm. Sí que ho sembla.
Sí que ho sembla.
I bueno, ni contenció, ni excessiva formalitat.
Exacte. Ni contenció, anava a dir, ni verbal, ni física.
És clar, ni verbal, ni física.
Patapam.
Efectivament. I molt narcisista. Em diria, molt de cuidado que aquí estic jo, i jo sóc jo, i a mi, no? Que va més enllà de l'orgull necessari, no? Per ser ja quasi una pell massa fina.
D'acord. Què és tenir ego?
Bueno, o sigui...
Ho dic per si té a veure, quan has dit... és una societat narcisista.
És una altra manera d'anomenar lo de l'ego, perquè l'ego al final és jo. I ego en tenim tots. I sense el jo tampoc podem funcionar. Mm-hmm. I el narcisisme és més, era Freud, una de les tantes definicions que fa, diu, és aquesta estranya capacitat que té el jo d'agafar-se a si mateix com objecte d'amor, no? que és com graciós com ho diu, però és així. És
bé, hi ha una frase molt clàssica d'aquelles que diu, és que si no t'estimes tu mateix, no esperis que els altres, no sé què, no?
Bueno, però aquesta estima d'un mateix està molt passada per l'estima dels altres. Si no t'han estimat, com t'has estimat tu mateix? I mira, i ens deixes també a prop del tema per avui, que és la infància en joc. Justament.
Per tot allò que podem barrejar, Des d'aquells que en diuen l'amor propi,
sí.
Amor propi, dignitat... ego, tot allò que volta d'alguna manera en la nostra, com ho diríem això, en la nostra pròpia capacitat d'acceptació i de valoració de nosaltres mateixos?
Bueno, és el nostre psiquisme, o sigui, és la nostra humanitat. Som així, és a dir, els humans tenim aquest funcionament, aquesta forma part de la manera en què estem, en què ens veiem, en què ens representem a nosaltres mateixos.
Aquesta és la base dels selfies, de les xarxes socials, de l'èxit de les xarxes socials.
El narcisisme?
Sí.
Bastant. I diríem el que és interès... O sigui, jo crec que, per exemple, el de WhatsApp és més difícil d'explicar amb tant de text. Clar, què van fer? Es van dedicar a rebentar el llenguatge. No? L'ortografia va quedar eliminada.
Sí, sí.
I l'Instagram és realment clar, la xarxa per excel·lència. És a dir, la d'exhibicionistes guayeristes. És una mica dur d'explicar.
Exagerat, perquè tot va començar el dia en què algú es va posar davant d'un mirall.
Efectivament.
Que per això no es convenç on hi ha de miralls. Les monges no en tenen, de miralls.
Ah, sí?
Precisament per això, per allò de la humilitat.
Per la vanitat,
no? per això.
Mira, tot va començar quan els primers humils, per exemple, es van començar a pintar. Perquè això volia dir que la imatge que l'altre tingués d'un era important. Tant. És a dir, la d'un guerrer o la d'un curander, el que fos, per alguna imatge d'algú.
Per reconèixer l'altre.
Sí, i per ser davant de l'altre, a partir de la imatge. És a dir, que la imatge en nosaltres és algo molt primari, molt primari, perquè està abans que la
des
paraula...
Des de fa milions d'anys.
De sempre ha estat, i és important. El que passa és que la paraula també és important. Lo simbòlic també és important. I aleshores, el que estem veient és que la qüestió de la imatge i de tot l'imaginari ha agafat una rellevància, una potència que té una mica arraconada a la paraula i a lo simbòlic. Que ja, per exemple, la veritat és una cosa accessòria. Pot ser-hi o no ser-hi. Però que la imatge no és accessori. Si la imatge és la que és, ja està.
Bé, aquesta setmana hi ha hagut una sentència molt potent a l'entorn de les fake news d'una imatge que associava la violència amb els menes, amb els menors, etcètera, saben tots vostès, i això ha propiciat una sentència judicial contra la persona que en el seu dia va establir aquesta associació a partir de la imatge.
Sí.
Per resumir-ho molt, però sí. quan l'imatge es pot utilitzar d'una forma no només intencionada, perquè això...
Sí, i que la imatge depèn de la perspectiva. El mateix objecte l'agafes de dalt, del cantó, de darrere, de sota, i sembla coses diferents. I continua sent el mateix objecte a nivell conceptual. Resulta que la qüestió és que els conceptes són importants. La semblança, la imatge és el que sembla. I el que sembla no és el que és. No, jo puc semblar una persona molt intel·ligent i no necessàriament ser-ho.
Sí. No. O quantes persones poden semblar, o quants testimonis hem escoltat de persones que s'han referit a un drama qualsevol dient, no, és que semblava... Exacte. I resulta que al final era...
molt diferent.
Molt diferent.
Sí. Aleshores, per matitzar-ho d'abans que som exhibicionistes, guayeristes, tots ho tenim. És a dir, tenim un component...
Forma part de nosaltres, eh?
Nosaltres gaudim amb la mirada. Som mirons. Ens agrada mirar. Forma part de la nostra tafaneria... una altra vegada, que ens humanitza,
que ens socialitza,
efectivament, i el mirar i el ser mirat també, no? Necessitem ser mirats i ben mirats, si és possible,
i això com s'atura? Perquè deu haver un nivell,
com s'atura? Bona pregunta.
Molt bo, i deu haver, com sempre, un nivell excessiu.
Clar. Home, jo crec que s'atura per la via de la paraula i per la via del més enllà de la imatge, és a dir, que no tot és imatge, que hi ha altres qüestions que tenen la seva transcendència. Jo crec que ara estem amb la novetat, no? I amb la novetada, i estem pagant uns preus...
Doncs fa anys que dura,
Fa anys que dura,
la novetat.
Sí. Bueno, perquè la sacsejada és important, és una dimensió. Espera, fins i tot hem de parlar d'una identitat digital. No fa tant, però fa 6 o 7 mesos em van preguntar per un col·lega, jo els hi dono les referències a aquest col·lega per atendre una persona, i al cap de 2 dies em torna a trucar la que m'havia... Diu, però escolta'm, però a qui m'has enviat? O qui m'has donat? Si aquesta persona l'he ficat en Google i no surt. I estava absolutament horroritzada pensant que, clar, que era un captaire, que era, o sigui, un homeless. Qui era aquesta persona? Com podia ser que no tingués una presència i una existència digital? Si no té existència digital,
no existeix.
És una mica exagerat, però hi ha molt d'això. Jo ara, per exemple, amb els nens, mira, ja que estem amb el de la infància en joc, amb els nens i amb els adolescents, sobretot amb els adolescents, no? Els pares diuen, bueno, i quan comencen a venir una intervenció, un tractament, diuen, però i aquí què farà? Diuen, bueno, podrà parlar, podrà, si li agrada dibuixar, no li agrada dibuixar, ni li agrada això, no, tot això és res. Diuen, bueno, també tinc una tablet, I podrà ensenyar-me els youtubers que li agraden, la música que escolta, els vídeos que tal, i d'això també en parlarem, limitadament, perquè això sí, tinc 15 minuts i s'acaba, s'apaga, plim, que també és molt interessant l'efecte que produeix aquest off.
Sí, sí, i això ha anat a més també,
sí.
Tant Apple com Google tenen ja multitud d'aplicacions per gestionar l'accés dels menors a continguts digitals, i perquè els pares puguin saber en tot moment, sense necessitat d'estar al damunt de la tablet, de dir, ara hi és, ara no hi és, ara no té accés, ara el té.
És molt interessant.
Això és molt interessant.
Sí, 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 i a més crec que això ens ho hem de posar tots. Per saber, no? Clar, tu dius, no, jo no faig servir gaire el mòbil.
Els adults també.
Jo no faig servir gaire el mòbil, dius. Espera, quan surti l'estadística et quedaràs sorprès, com a mínim.
No ets sociòleg, però segurament analitzes moltes de les conseqüències que ha portat a la nostra vida la societat digital. Som diferents des que tenim el mòbil a la mà?
Que si som diferents? Sí, diríem, sí. Jo crec que sí, que justament aquesta és la qüestió, que ens construïm amb els de manera
anys,
diferent.
Amb els anys que portes, esclar, tu has tingut pares i fills sense mòbil a la consulta, directament, que venien pares i fills, i ja està, a pares i fills amb mòbil o amb tablet o amb tot el que hi hagi al damunt.
Sí.
Som diferents? Ens ha canviat això?
Començaré abans del som, ens vinculem diferent, ens comuniquem diferent. I han canviat els ideals.
Els ideals de què?
De persona, del ser humà, per exemple, tota la qüestió, les percepcions també en relació al temps, no? La qüestió de la immediatesa com una cosa
gairebé dirien que prioritària.
Sí, bueno, normal, no? És a dir, jo crec que tu em contestes, tot el que no sigui immediat.
Donem per entesa la immediatesa en tot.
Efectivament, o sigui, la capacitat d'espera, molt bé, gràcies, el qual també acosta a coses més intransigents.
No ens podem esperar.
Si un no contesta en un dia, ningú diu, igual està passant alguna cosa, és aquest tio o aquesta tia, no sé de què va. Clar, m'ha deixat visto, no m'ha contestat, no m'ha dit. Han canviat moltes coses i radicalment, conceptualment, simbòlicament, molt. Els vincles han canviat, la família, no? També les estructures familiars són diferents. Aleshores, tu dius, som diferents? Sí, clar, a partir d'això ja som diferents. Els adults que ja venien fets, com dius tu, d'abans d'internet, que no són millennials, són premillennials.
Sí.
I els nens del segle XXI, que s'han construït i que han crescut amb aquests paràmetres. Per això el títol aquest de la infància en joc, no?
Perquè que és el títol d'una jornada que fareu a l'Espai Freud a Barcelona el 14 de març, aquesta jornada que anualment feu,
que la fem cada any.
Especialistes dedicats especialment al món dels infants.
Sí, de tot tipus d'especialistes, és a dir, que mestres, psiquiatres, professors, bueno, professors no, perquè són de secundària, assistents socials, psicòlegs, i justament hi ha allò de la infància en joc, que és un jugar amb la paraula, perquè anem a parlar del joc, òbviament, però també de que la infància, en certa mesura, està en joc. Està com en risc, no? per una certa desprotecció. La infància és un concepte, la infància és una invenció. No sé com dir, la infància no ha existit mai. O sigui, els nens als 8 anys anaven a la mina i no anaven abans perquè no servien per res. I els nens eren una espècie de cosa ja una mica inútil que havies d'anar alimentant i entretant, però o sigui, a la que podien es posaven a produir, i a veure, i això a la mina, i això en el segle XX també. No és de fa mil anys.
O sigui que allò que en diem infantesa, des de la meitat del segle XX...
Clar, infantesa, sí, crec que és finals del XIX, mica, bueno, comença conceptualment a definir-se, però per exemple, jo he
Quan diuen Roman, que quedi clar, en el en el fet conceptual, eh? Sí. Tots hem estat canalla, tots hem estat petits, ah, sí, i tots hem crescut.
Sí, i... però no vol dir que tothom hagi tingut infància.
Ah, exacte, això sempre...
Jo m'he trobat moltes... Bueno, fa anys, ara ja no, però en gent que et deia això, que és que havien acabat aprenent a llegir i a escriure de grans, eh? Perquè és que als 9 anys estaven treballant. Clar, el treball i la infància són dues coses que es donen de patades. No es pot ser infant i treballar.
I treballar.
I ja l'adolescència ja és diferent, eh? Però la infància requereix d'una protecció, requereix d'algun adult que otorgui i doni mm-hmm. lloc a allò infantil.
Per tant, seguint el que tu dius, la infantesa és una consecució de la societat en global, d'una evolució social que entén que en aquest període de la vida hi ha d'haver tot un seguit.
I en aquest període de la vida hi ha una certa vulnerabilitat, una certa fragilitat, que som de construcció lenta, molt lenta, som un desastre del punt de vista evolutiu, és a dir, no, el niu neix i ja surt corrents a la que acaba de néixer, no? Nosaltres per caminar triguem un any, no? Per adquirir el llenguatge, que és una cosa fonamental per nosaltres, per tenir els rudiments, això també, quasi 3 anys, i a partir d'aquí tenim un llenguatge infantil, que no vol dir que sigui pitjor que el de l'adult, però sí que és diferent. És com parla un nen, si l'adult l'entén com si parlés un altre adult, segur que tindrà un lío comunicacional important. Per això que els adults han d'entendre o han de saber que l'infant té una forma de parlar que no és, que l'adult no s'està adreçant a un altre adult, s'està adreçant a un nen. I això, que sembla una cosa bàsica, no ho és. No ho és. En els temps actuals, també, en el que s'han esborrat tant les diferències, i hi ha aquesta cosa amb l'igualitari, de vegades mal entès, en unes coses molt ben entès, i en unes altres mal entès, sembla que al nen se li dona més un lloc d'adult que de nen. No? És a dir, s'espera que sàpiga el que vol.
En canvi, en algunes coses, els adults reconeixen que els seus fills o les seves filles són molt més precoços i coneixedors, per exemple, del món digital.
Bueno,
i de la manera de desenvolupar-se dins del món digital. Una altra cosa és que vagin a parar continguts no desitjats, però els pares reconeixen que en aquest àmbit els fills i les filles acostumen a tenir no només més coneixements, sinó que se saben espavilar molt més que ells.
Bueno,
ho dic perquè en l'infantesa, en la nostra infantesa, els pares sempre sabien més que nosaltres de tot.
Sí, bueno, però ara ja tornes així, eh?
Sí?
Home, ja els pares actuals ja comencen a ser, o sigui, no? Són pares informatitzats, ja han nascut amb ordinador a casa, no? És a dir, a veure, si posem
no
el 90,
doncs.
No? O sigui, els pares que ara són pares amb 30 anys, doncs ja comencen a saber més. Però sí, efectivament, que diríem que els infants, amb tota la característica d'aquesta tecnologia tan intuïtiva, abans teníem manuals per tot i els llegíem, fins i tot del cotxe. Tu has vist algun manual de mòbil?
Sí.
Per què? Pots anar-lo a buscar,
sí, sí, sí,
si busques el tens allà penjat en algun lloc.
Pots anar a fer allò que no faràs mai.
Bueno, de vegades...
Nosaltres som d'aquella època en què qui es comprava un cotxe s'enduia el manual d'instruccions a casa, bueno, llavors a casa mira què tal...
I fins a què no havia llegit una sèrie de coses ni fer-ho servir,
per si de cas.
Bueno, mira, els motors, havia això que es deia... el rodatge del motor.
Exacte.
Que no podies córrer, que havia d'anar un cotxe nou a 80. Ara, tu t'imagines si arriba a passar això?
Aprenies paciència, volguessis o no.
Efectivament, però imagina't ara que compres un cotxe
i
ara...
I et diguessin que has d'estar 5.000 quilòmetres no passant de 80. D'acord.
Es liaria.
D'acord.
Si es catxarrien els cotxes.
Tornem, per tant, a aquella infantesa que qui més qui menys ara pot recordar que situaríem, perquè, sí, perquè estem, diguem, en el món d'unes generacions que poden recordar infantesa, la seva infantesa,
sí,
entesa en el sentit en què tu la dius.
Sí.
Esclar, la infantesa dels nens i nenes d'avui ve molt marcada, suposo, per aquest món que ja ha canviat una certa concepció de valors.
I amb la revolució tecnològica, sí, que va lligada al canvi de valors, com dius tu.
D'acord, perquè quan parleu de la infantesa en joc...
És que, justament, o sigui, un...
En joc vol dir en risc.
Efectivament, és, fem un joc de paraules. Estar en joc vol dir en risc i vol dir que s'està jugant constantment. És a dir, la infància de cada nen també s'està jugant cada dia. Mira, una...
Perquè, esclar, qui t'escolti, en risc de què?
En risc de que no hi sigui, no? De que perdi les característiques que ha de tenir la infància, que és una sèrie de filtres respecte a coses que l'infant no té capacitats per encaixar, o per assumir.
O sigui, en aquell missatge que ens has dit tantes vegades, que nens i nenes no han de saber determinades coses, ni han de parlar de determinades coses, ni han de veure determinades coses.
Ni han de veure determinades coses. Perquè justament molt passa per la imatge una altra vegada. I la imatge a un nen li impacta molt, a un nen i a tothom.
Sí, sí, sí.
I, a més, la significació, la interpretació, la imatge, clar, és interpretable. Què interpreta un nen d'això? Pues normalment interpreta el que pot, i en clave infantil, en clau infantil. Mira, una cosa que m'estic trobant i va més enllà de la tecnologia, i sí, ja fa un temps, és nens o nens i nenes que no tenen infància perquè han tingut un germà gran. Però gran vol dir 3 o 4 anys més gran, No, el de sempre,
Sí, sí, això.
Però que ocupa de tal manera l'escena, és, diríem, com el tot en la vida dels pares, i té el germà gran en certa mesura tan subjugat als pares, és a dir, que el fet de que els pares li han donat aquest lloc de rei
prioritari,
clar,
sí,
després acaben sent súbdits del germà, del fill gran, amb la qual cosa, si els pares estan mig sota el regnat del fill o la filla gran, ja no diguem el germà o la germaneta, que queda per sota de zero.
Sí, sí que és cert que en algunes ocasions ho hem comentat, això. Els segons fills o germans petits,
sí,
sempre acostumen bé, sempre es treu aquella bandera, de la mateixa manera que moltes vegades, el tòpic, treu la bandera del fill únic, es treu la bandera del germà petit, com aquell que sempre té les coses de segona mà, les coses del seu germà, no sé què, etcètera, etcètera. Però tu que dius va en un altre registre.
Sí, en un altre.
Tu que dius és diferent. Els pares d'una forma conscient o inconscient,
sí, més inconscient que
més inconscient que conscient,
sí, sí,
atorguen sense voler una preponderància al germà gran,
sí,
que arracona, acaba...
Exactament, arracona... I també el que ve associat a això és que aquest germà o germana gran prodiga un tracte als pares amb molt pocs límits, poques formes, per exemple, insulta divinament, desafia, provoca, i els pares no saben ben bé com aturar-ho. És a dir, que en un moment és capaç de dir bueno, què haces, no sé què, què haces, no sé quanto, i no dura ni lo con suspir, perquè realment és un signe d'impotència davant d'aquest fill o filla que va fent bàsicament el que li dona la gana, i amb els pares en gran part també. Jo ho poso una mica radical,
sí,
però és que ho és, els pares quan es comencen a enterar d'això
ja és massa tard
i normalment són, clar, què veuen? O sigui, si tu tens un germà de 13 o de 14, no?, que li està dient el nom del porc a la teva mare, clar, el de 9, 10 es queda totalment
sí,
desarbolat, no podia pensar. Com algú li ha de fer això a la mama?
I no té mai la capacitat de poder contrapassar, aquesta força, no?
Efectivament, ni de comprendre, ni entendre, i a part comença a dir, però si a mi mai se m'ha ocorregut fer tamanya cosa, igual el raro sóc jo. És a dir, nens que normalment, o nenes que són sí. molt bons, que justament que no donen cap feina, que són supercol·laboradors...
I ara t'estàs trobant això?
Ui, tant. Però d'una forma molt marcada. Jo et diria, una variant molt bèstia d'això són els fills que acaben pegant els pares o maltractant els pares. Això seria una variant sí, sí. Molt heavy.
No és que et trobis això, eh?
Sí, que m'ho trobo, també.
Ah, també et trobes això?
Ui, tant.
És a dir, no és comú això, eh?
No és comú.
No és comú. No. Però quan tu ho dius així és perquè entens que és preocupant o que et trobes...
Bueno, sí. Són diríem, manifestacions una mica extremes...
I d'una nova manera de viure.
De vincular-se.
De vincular-se.
Sí, sí. On justament el no funciona molt poc. És a dir, el fill és això que s'ha de satisfer, se li ha de donar...
Com són les coses, eh? Sí. Que els avis pensaran que venien de l'època del no a tot.
Exacte. Sí. Però al final, o sigui, què és un pare?
Del no a tot, que venia des d'aquells dos rombes a la televisió, sí. que t'enviaven directament al llit sense... Vaja, era molt fàcil perquè la televisió es convertia veritablement en el... En fi, no calia que els pares decidissin res. Sortien els dos rombes, vinga, cap al llit. Per què? Perquè mira, perquè ho posa allà a la tele.
I qui deia això? El pare o la mare? Ara posa per a majors de 18.
Sí.
I el nen es queda allà. Mira. I com el pare li digui, que és per majors, per 18, i a mi què? Si jo això, jo, si sí, tal, sí.
Què ha passat entre una cosa i una altra?
Pues han passat moltes coses. Sí.
Moltes de bones, està clar.
Sí.
Però algunes diverses... que et preocupen,
que
són la capacitat que puguin tenir els pares de poder gestionar situacions que suposo que venen perquè a la infantesa no s'han fet determinades coses.
Bueno, que diríem, el que ha canviat és el lloc que se li dona als fills, no? És a dir, és un lloc molt més protagonista en la vida dels pares, pràcticament és la qüestió, quasi que és més rellevant que qualsevol altra cosa de la seva vida, és com una mesura de la seva satisfacció personal.
O sigui que continua valent aquella frase que poden dir moltes mares de jo és que per un fill donaria la vida.
Sí.
Sí.
I tant.
Una altra cosa és...
I alguns pares també.
I alguns pares també. Doncs posem mares i pares, que per als fills donarien la vida.
Sí, però...
I a continuació, però els fills no poden justificar ni manar sobre la vida dels pares.
No. Per més que tinguin una influència important, per més que hi hagi un patiment, un gaudi, etc. Però no poden ser a l'eix... al voltant del qual gira la vida d'un adult. Que l'adult ha de tenir altres interessos en la vida que la vida dels seus fills. Que allò que se'n diu lo del síndrome del niu buit,
sí.
Bueno, és això.
Que ara surt fins i tot un anunci per televisió.
Ah, sí?
Sí. Vaja, és un anunci d'unes finques, d'una empresa immobiliària en què apareixen dos pares allà compungits perquè el niu ha quedat buit, perquè els fills i les filles ja són fora i necessiten un altre pis més petit. D'acord.
Bé, fantàstic.
Fantàstic.
Diríem, si hi ha aquesta possibilitat de... És a dir, clar que és un canvi... No? Immens, segur. Clar que és un trasbals o hi ha una afectació, però bueno, que ha de ser superable. Per què? Perquè el pare i la mare tenen altres interessos a la vida que també els diuen... És molt terrible per un infant sentir que la vida dels seus pares depèn d'ell. Perquè la qüestió és al revés. El que depèn dels seus pares és
la seva vida.
Clar, és l'infant. I fixa't, la dependència és una cosa que tenim molta ambivalència respecte a la dependència. I els nens també. És a dir, els nens a què juguen? A ser la senyo. Perquè, home, fantàstic, és la que mana, diu, tu, vés a fer deures, tu, fas això, tu no fas això. Dius, que bé, no, quin rotllo ser nen, t'està manant tothom, no et deixen fer les coses, no tens diners, no... Vale, d'acord, costa. Però també ha de tenir tots els rèdits de la dependència. No? Que és la cura, la protecció... I veus que hi ha molts nens que no volen saber de res de la dependència i fan tot el possible per negar-la, per atacar-la, per acabar amb ella i per declarar-se independents. Però això amb 9 anys. Mira, una altra cosa que estem veient també en els adolescents, o jo ho escolto cada vegada més, l'adolescent que no té el més mínim interès pel que està estudiant ara ISO, i no només no té interès, sinó que té una posició absolutament crítica.
Però això no és nou, no?
No és nou, saps el que és nou?
Què?
És que com és una xurrada i com no m'interessa, no ho penso fer. Seria d'idiotes, no? O sigui, et diuen per fer coses que no serveixen per res, tu la faries?
Sí, sí.
Clar, nosaltres sí que la fèiem. Sí. Rondinant,
sí, sí,
dient
sí,
el nom del porc, repetint
el que faci falta, però no.
Però no et desdeies com de la...
Ja.
I ara ja, per això aquesta cosa del que és, del que fa llei, del que fa norma, del que fa obligació, està com en, difuminada, no? Està com en entredit, quasi, et diria.
10 minuts i seran les 11 i seguirem la setmana que ve, però quan un fill o una filla amb 14 anys insulta els pares, és que en el fons no ha tingut una bona infantesa?
Mira, m'anaves, jo no s'ha de posar en termes de bo o dolent, però per no haver tingut uns bons pares quan era infant.
Sí?
No? I sí, quan, sí, diríem, un fill que acaba insultant els pares a aquesta curta edat, cosa més o menys, una vegada.
Jo trec també el qualificatiu. Deixem, més que no ha tingut uns bons pares, no ha tingut... els pares no han fet el paper que els pertocava?
Efectivament, hi ha alguna funció...
Hi ha hagut alguna cosa aquí que els pares no han fet?
Sobretot les coses que tenen que veure amb els frenos, les barreres, la norma, el que no es pot infringir, el com s'ha de ser, mira, o com no es pot ser...
Mira, que ho diràs de vegades, la necessitat de marcar les línies, de posar el fre, de dir que no.
Exactament, de decepcionar, de frustrar, perquè tot no pot ser. Tot no pot ser, i no tot és igualment bo o dolent, o sancionable, o correcte o incorrecte.
Hi ha coses que són fonamentals, hi ha altres que són anecdòtiques.
Hi ha coses que no es poden fer.
Així de simple. Sí. La setmana ve de simple.
Sí, no, és simple, però radical.
Bé,
no?
És simple de dir. La setmana que ve més des del Centre de Reeducació de Vit, al carrer Pau Barrabeig, número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres.
Fins divendres.